el Marcel.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament de l'Escala ha destinat 3.500 euros al finançament de 5 entitats solidàries del municipi. Són uns diners recaptats a través de la taxa que es cobra pels casaments civils. Aquest any, en aquest donatiu, s'hi ha inclòs també els diners cobrats en el mercat de llibres de segona mà durant la celebració de la Vila del Llibre. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui. Ara ens en fem ressò en aquest butlletí local d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. Ha finalitzat el cicle de conferències de primavera 2019. Han estat de dues conferències dedicades enguany al càncer de còlon. Les organitzava l'Associació Catalunya contra el Càncer. S'ha aprofitat amb aquestes conferències també per conscienciar la gent de la importància de fer-se la prova de prevenció del càncer de còlon a partir dels 50 anys. Ens fem ressò avui com ja ben entrats en primavera comencen els preparatius de multitud d'activitats, entre elles la celebració comunitària de les noces d'or i d'argent. De moment, respecte a aquesta festa, s'ha fet la primera convocatòria de reunió preparatòria. El CER acull demà el segon acte del cinquantenari de l'agrupació Avi Xaixo. Durant tot l'any, l'agrupació pretén organitzar un acte al mes com a mínim destinat a commemorar aquesta efemèrides. El de demà és la presentació del disc Mirant al meu voltant, Tible i Sardanes, de l'intèrpret i compositor Xavi Pinyol. Esports, el Futbol Club L'Escala juga demà al camp del Sant Jaume de Llierca. En bàsquet, el masculí juga a Olot i el femení ho fa a casa contra la Vall d'en Bas. I en tenis de taula torna a la superdivisió a l'Escala. El CER s'enfronta demà al matí a l'AD Vincios. Pel que fa a l'agenda d'activitats, aquesta tarda hi ha bibliocontes a la biblioteca. Al vespre, segon debat a l'Alfolí del cicle 40 anys de democràcia municipal, amb Montserrat Tura, parlant de la capacitat transformadora dels primers ajuntaments democràtics. Dissabte, Assemblea General de Socis del Camp dels Pilans, xerrada, audició comentada i presentació del CD Mirant al meu voltant i últim concert del Portal Blau d'hivern amb Monstre, un concert maridat amb vins de Vinyes dels Aspres. Meteorològicament parlant, Sergi Corral ens apunta com estem davant d'un augment dels núvols, sobretot entre demà i diumenge. Això pel que fa a l'actualitat, us deixem ara amb la continuació del FAR, segona i tercera hores, a l'interactiu adaptació dels horaris quan es viu en un altre país, amb Marta Camps i Joan Olivella. El preu del peix, avui sabrem com ha anat la subhasta a l'Escala, contactant amb Roser Güell, patrona major de la confraria de pescadors, secció de turisme, secció d'esports nàutics i, com cada divendres, una agenda del cap de setmana. Què es pot fer aquest cap de setmana resseguint el litoral de nord a sud? De 8 a 9, l'actualitat local i els esports. De 9 a 11, els musicals. A partir de les 11, les reemissions. I entremig, el next vespre, de 7 a 8, amb l'Ali Giné i Montse Manent i amb Sergi Mir, el control tècnic. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Això del Brexit no funcionarà, ja us ho dic ara. Fa una hora han tornat a tombar la proposta de Brexit de Theresa May. I ara veurem com acabarà el tema, perquè la Unió Europea, dos dies abans del dia de la sortida de la Gran Bretanya, de la Unió Europea, ha convocat una reunió d'urgència, suposo que per dir, bueno, vamos a darles un poco de tiempo más, bueno, ho diran en francès, no? Una mica de temps més, perquè puguin decidir què carai faran. Està la cosa molt complicada. Recordeu que té efectes en tot. Aquesta setmana, per exemple, explicaven l'efecte que tindria, que és el menys important, però segurament és el que la gent més veurà, en el món del futbol. Tots els jugadors comunitaris que estan jugant allà deixaran de ser jugadors, per entendre'ns, britànics, i seran com els latinoamericans. És a dir, que veurem com ho fa la Premier, però sense anar més lluny, doncs podríem trobar-nos que molts clubs haguessin de tornar a fitxar jugadors perquè tenen més estrangers, entre cometes, dels que els hi correspondrien. Vaja, que aplicar això serà certament complicat. I aplicar-ho és complicat, imagina't pactar-ho. Veurem finalment com acaba això del Brexit, però ja avanço que va per llarg i que des d'aquí també ho anirem seguint, sobretot per la incidència que tindrà en alguns dels clubs de vela del nostre país. Són les 5 i 6 minuts. Anem a parlar de Queen.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Eva Bolaño. Avui amb l'Eva Bolaño posarem punt i final a les receptes de cuina. Aquesta setmana l'hem coneguda i tot un conjunt de receptes típicament marineres, que és el que ens ha ofert aquesta cuinera. Totes amb productes que es poden aconseguir fàcilment al mercat municipal de qualsevol lloc del país. Doncs avui, i com no es pot ser d'una altra manera, acabarem la setmana cuinant all cremat. Molt atents.
Hola, bona tarda. Avui farem l'all cremat. És un plat típic de Vilanova i la Geltrú que suposo que tots vosaltres sabeu fer, però us explicaré una mica de la manera que el faig jo. Necessitem peix de roca, que podria ser, per exemple, un tall de congre, una escòrpora, una aranya, una rata. Llavors aneu allà al mercat, allà mateix els paradistes us diran pues, què tenen en aquell moment i què li aniria bé. De totes maneres, jo el faig amb ràpia, el faig amb lluç, que també m'agrada fer-ho així. Llavors, agafeu una cassola i poseu 7 o 8 o 9, jo en poso bastants, grans d'all, i deixeu que es torrin una mica. Tampoc cal que es cremin, sinó que es torrin. L'oli vagi agafant aquell gustet i trobeu després el gust adequat amb el plat. Un cop tenim això, agafem unes tomaques madures, les tallem mal tallades i també les afegim allà. Què podem posar? Pues jo què sé, dues tomaques madures i estaria bé també. Dues ben talladetes i deixem que es vagi fent. Deixem que es recremi una mica la tomaca perquè li donarà el color al plat que nosaltres després també volem veure. Si deixeu la tomaca sense recremar, us quedarà una patata vermellosa blanca que no us agradarà. Un cop tinguem això i ja tenim l'all i la tomaca amb la tonalitat que busquem, ja podem tirar la patata escapçada. Un cop has tirat la patata escapçada, la pots acompanyar amb diferents parts del peix que després no us menjareu. Per exemple, amb els caps o amb les cues, perquè es vagi fent un brou abans que tireu el peix que sí que us menjareu. Un cop tenim això, deixem, si hem utilitzat la Mona Lisa, doncs seran 20 minutets i ja estarà. Hem posat l'aigua, no ens hem de passar amb l'aigua, això ja ho hem dit d'altres vegades, perquè si no us quedaria bé. Tapeu la patata, deixeu que es vagi fent un xup-xup, i un cop teniu el xup-xup aquest, quan faltin 6 o 7 minutets perquè acabi la cocció, afegiu el peix. Si poseu el lluç o poseu el rap, pues, en 5 o 6 minuts ja ho tindreu més o menys cuit, i després, com que ho deixareu reposar, s'acabarà de coure del tot. I si poseu peixos, com ara la rata o l'aranya o com l'escòrpora o com el congre, aquests necessitarien potser una miqueta més de cocció. Remeneu una mica així, sacsegeu i deixeu reposar el plat. Sobretot deixar reposar és essencial. No hi ha cap recepta que jo hagi llegit que digui que si pot posar una mica de bitxo, de caiena, però jo n'hi poso, perquè no hi queda malament, li dona un toc especial. Així que agafeu una caiena, si voleu fer l'esmicoleu, la tireu per sobre i deixeu que reposi.
Aquesta és la proposta gastronòmica que tanquem setmana avui amb l'Eva Bolany.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquest cap de setmana viurem un nou cap de setmana, una nova jornada de canvi horari. La nit de dissabte a diumenge haurem, en aquest cas, d'avançar el rellotge. És a dir, quan siguin les dues, passaran a ser les tres, i això farà que quan ens llevem al matí hi hagi menys llum solar i que a la nit n'hi hagi més. És a dir, que el dia allargui per darrere, pel final. Aquest havia de ser el darrer canvi obligat dels països de la Unió Europea. Així ho va decidir la pròpia Unió Europea. Però és tan complex pactar això, és tan difícil, necessita una confluència d'astres tan important que finalment el propi govern d'Europa diu, bueno, va, vamos a dejarles dos años más. Dos anys, eh? Dos anys. Dos anys més perquè acabin decidint quin pebrots d'horari volen fer cada un dels països. Perquè és que no decideixen ni això. Sí, no decideixen ni a l'horari on ha d'estar la gent. Ells decideixen que s'ha de fer canvis, però que cada país que di a l'horari que li vingui més bé. Clar, al final un acaba preguntant-se si no són capaços de decidir l'hora, com poden decidir altres coses, però bueno, és el que tenim. En definitiva, que tornarem altre cop a estar amb allò del canvi, la zona endarrerida, el cansament, els hàbits, la gent gran, els nens, el de sempre, vaja, el de cada any. I aquí s'hi afegeix que tampoc abordarem el tema aquell de si d'una vegada per totes conciliem vida laboral amb vida familiar i, per tant, avancem moltíssimes coses. El aprenentatge televisiu, l'hora d'entrada a les escoles, l'hora de tancament dels comerços, etc etc. Vaja, que en lloc de passar-nos dues o tres hores dinant, ens passem mitja horeta, una horeta i tornem a la feina com fan la resta de gairebé tots els països europeus. Avui volem parlar de com es viu amb aquest horari que anomenem europeu. Costa acostumar-s'hi, no costa acostumar-s'hi, quines coses bones té i quines coses dolentes arrossega. I ho volem fer des de l'experiència de diferents convidats que tenim a diferents punts del planeta, o que tenim aquí i que han estat a diferents punts del planeta. Ivan Fernández, comencem presentant, vinga.
El nostre primer convidat, doncs, ha tingut l'oportunitat de viure a diferents països i conèixer la seva cultura. Ha viscut als Estats Units i també coneix molt bé Alemanya perquè, per motius familiars, li toca de ben a prop. Per parlar-ne, saludem en Joan Olivella. Joan, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda, què tal?
A veure, explica'm una miqueta, què et porta a viure als Estats Units?
Bueno, primer de tot, als Estats Units jo vaig batxillerat, a Florida. Ahí vaig cursar el segon de batxillerat, bueno, vaig estar molt en tema d'esports, bueno, va ser una passada, vaig viure molt la cultura molt de prop, que d'aquí de vegades tenim els Estats Units com reflexat com un estat molt desenvolupat, no? Però hi ha coses que sí que és el més desenvolupat del món i altres que està en llum.
Per tant, entenc que com a esportista, a tu no sé si Florida et va enganxar o no.
Com?
Com a esportista et va enganxar a Florida o no?
Sí, moltíssim. Sí. Bueno, Florida jo ho recomano molt, sobretot per les platges i per l'esport i tot el que hi ha allà. Mm-hmm. I sí, Florida, bueno, jo vull tornar sí o sí.
A veure, Joan, quin horari fan a Florida? És a dir, a quina hora dinen, a quina hora es lleven, a quina hora tanquen els comerços, a quina hora se'n van a dormir? Quin horari de vida fan allà?
Bé, a l'hora que es lleven, a la mateixa que suposo que tothom menja els espanyols, quasi, però... No, però sí, llevar-se a les 7 del matí i començar a treballar a les 8, això igual. Però sí que sopen sobretot i dinen molt més abans que aquí a Espanya, ja que, bueno, som el país que dinem i sopem més endarrerit de tot el món, quasi, no? Però es posa sobre les 12 del migdia dinen i sobre les 6 de la tarda sopen.
12 del migdia dinen, 6 de la tarda sopen i grans àpats, és a dir, si estan estona o, sobretot en el cas del dinar, els dies de diari, els dies d'espardenya vella. O no, o fan un mos i segueixen treballant?
Bé, a l'hora de dinar és, bueno, dinen uns àpats, doncs, com aquí, més o menys. Per què? perquè després, sobretot a l'escola, un cop s'acaba, que és sobre les 3, a les 3 es comença a fer l'esport i les extraescolars. És la gran diferència. Aquí dinem acabem l'escola a les 2:30, dinem a les 3, veritat? Mm. I després comencen les extraescolars a les 5 de la tarda. Allà no, allà comencen just després d'acabar l'escola, per això es dina a les 12.
I faig la qüestió i presento més convidats i posem coses en comú, eh? A quina hora se'n van a dormir normalment?
No, doncs com nosaltres una mica abans, una horeta abans, anem a posar a les 11 de la nit, sí.
Ah, és a dir, que s'han de dormir poc, eh? Si es lleven a les 6 i se'n van a dormir cap a les 11, bueno... 8
hores,
bueno, 8 hores
de mitjana no està malament, eh?
Sí, no està malament. Ara m'expliques més coses. Ivan, tenim més convidats, en aquest cas convidades, eh?
Parlem ara amb una persona que ha viscut a un país on la cultura i l'estil de vida en general doncs és completament diferent del nostre, i més encara quan ets dona, com bé deies. Parlem amb la Clara Esparza, que entre altres països, com França o Itàlia, també ha viscut durant una llarga etapa al Marroc.
Clara, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, i al Marroc com es distribueixen la jornada? És a dir, a quina hora es lleven, a quina hora se'n van a dormir, a quina hora dinen, a quina hora sopen? Com ho fan allà?
Bueno, això és una bona pregunta, perquè allà és una mica llibre albedrío. És a dir, jo quan vaig estar allà vaig arribar a la conclusió de que no tenen horaris, vull dir, allà pues, hi ha dies que dinen, hi ha dies que no dinen. Hem de pensar també que ells viuen el Ramadan, que és un mes, ben bé un mes, en el qual no mengen, sí, durant tot el dia, fins que no arriba, diguéssim, cau el sol, no es pon el sol. Llavors, jo crec que continuen una mica amb aquest ritme durant tot l'any. I, bueno, tot depèn. Jo vaig conèixer des de gent que s'aixecava super tard i potser no dinava i no menjava res fins a l'hora de sopar, pràcticament, i gent que pues, potser feia una vida com més, entre cometes, europea i s'aixecava més d'hora i feia els seus 4 o 5 àpats al dia. O sigui, tot depèn molt allà.
O sigui, no hi ha un estàndard de distribució horària, eh?
Home, per lo que jo vaig veure, no. També és veritat que bueno, estic generalitzant molt, però sí que és veritat que ells són molt propers a la cultura, estan molt a prop d'Espanya, llavors sí que és veritat que, sobretot quan vas a la capital o quan vas a ciutats més grans, com Rabat o Marrakeix, pues, es nota, no?, que, bueno, que els comerços tenen un horari, que les persones també una mica tenen aquest ritme de vida més semblant al nostre, però en general sí que jo vaig trobar que és un país molt, molt lliure en aquest aspecte i no tenen un ritme molt marcat.
Quan dius més semblant al nostre, vols dir més semblant a l'estat espanyol, és a dir, de mm-hmm. les 8 de la nit, de 1 hora o 2 hores per dinar, de 3
exacte.
De la tarda, una mica això, eh?
Sí, exacte.
I anar a dormir, l'hora d'anar a dormir o fins i tot, mira, si vols, l'hora del prime time televisiu, si és que vas poder veure en algun moment la televisió, on t'està situat?
Clar, és que és el que deia abans, no? És molt interessant perquè ells tenen aquesta festivitat que és tan important per ells, que és el Ramadan, i en aquell període, que realment són 30 dies l'any, és com que viuen completament al revés del que nosaltres potser faríem, no? Ells, per exemple, el prime time el tenen just a l'hora de l'uftur, que és l'únic i l'hora en la qual ells mengen, que cada dia canvia perquè va molt en funció de la llum solar, no? Llavors, sí que jo vaig trobar que durant tot l'any es mantenia una mica aquest costum. Llavors, es pot dir, jo diria que per el que jo vaig veure ja durant el dia, ells pràcticament no miren la tele, pràcticament no fan, diguéssim, vida d'oci, no?, que es digui, però després el vespre és quan es comença més a animar, i de fet allà hi ha molta vida per la nit, és sobre les 7-8 de la tarda que es comença a animar tot allà, no?, es nota molt.
Suposo que també deu venir marcat per la temperatura, no?, és a dir, fer tanta calor durant, o no?
Sí, jo també ho penso, tot i que ells allà a l'hivern és molt semblant, les temperatures són molt semblants aquí.
Correcte.
Espanya.
Escolta'm, Joan, en el cas teu, en el cas dels Estats Units, allà a la nit també, què? Juerga a la nit? És a dir, per exemple, són britànics? És a dir, són de pubs i bars i discoteques i anar a prendre una copa després? O un cop acabats de sopar no surten gaire?
Bona pregunta. Primer, diferenciar la ciutat, com ha fet la Clara, amb les altres, bueno, els pobles petits, que és on viu majoritàriament la gent. A ciutat sí que és així normalment. Això d'anar i prendre una copa, després anirà més la cosa. Però els pobles petits, quan dic poble petit, és un poble doncs, el doble o el triple gran que Vilanova, és el Truc, que té 70.000 habitants, n'ha posat 200.000 habitants, això d'anar a prendre alguna cosa, anar a passejar, no existeix. Per què no existeix? Perquè no hi ha un lloc, en fet, per anar a passejar. No hi ha una rambla, no hi ha un passeig, no, tot són cases. Si hi ha alguna cosa que es fa, seria la casa i allà es convida a tothom. Però és un concepte de vida molt diferent.
És molt curiós, eh? Poble petit, has dit unes 200.000 persones, eh? Està bé. Això és un poble petit.
Sí. Molt bé.
Vamos, que venen a Sant Jaume de Frontanyà i flipen, o sigui, ja et dic jo. Escolta'm, i en el cas del Marroc, com deia, sí, eh? Més juerga. Poble petit, per ser el Marroc sí que és petit, petit de veritat, no o no? Clara.
O no? Sí, tot i que jo amb això dels habitants i tal no controlo gaire.
Vale, no patiu.
Però allà, sí, clar, és que hi ha moltes zones rurals, sobretot al nord, no? Llavors la diferència és molt bèstia perquè, clar, ells potser no tenen ni tele, però tot és molt relatiu, perquè després, per exemple, Marràqueix i Rabat són ciutats grans, després tens Meknès, que també és com una ciutat més com Vilanova, diguéssim, que no és tan gran, però bueno, és ciutat.
Deixeu-me posar un altre exemple i encara us pregunto, per exemple, no hem parlat d'Alemanya i amb Joan també li vull preguntar, però deixeu-me posar un altre exemple de país on volem saber també els horaris i el sistema de vida que porten. Judit Castells, vinga, presenta'm.
Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Carlota Sánchez. Ella és infermera i ha estat treballant a dos països completament oposats en quant a estil de vida. Ha estat a un hospital de la República Dominicana i a un del Regne Unit. Si et sembla, la saludem.
Doncs saludem-la, Carlota. Molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Va, comencem per la República Dominicana, que sembla el que menys coneixem. Com és la vida allà? Quins horaris fan?
Bueno, doncs jo vaig estar 3 mesos a República Dominicana, fent una estada a Santo Domingo, i bueno, diguéssim que els horaris em recordaven molt a després que he estat a Anglaterra, no? I l'horari així més de menjar era més semblant a Anglaterra, doncs dinàvem més d'hora, cap a les 12, i el sopar pues, també una miqueta més d'hora, així podien començar a sortir abans, que bueno, ja sabeu que a República Dominicana els hi va més la festa, no?
Per tant, viuen de nit, a la República Dominicana, com al Marroc, per exemple, que ens explicava ara la Clara, eh?
Sí, o sigui, fan, bueno, estan molt acostumats a sopar doncs, una mica més d'hora i així tenen temps després d'esbarjo, després de treballar, no?
I, per cert, l'hora d'entrada a la feina, per exemple, a quina hora?
L'hora d'entrada, en el cas dels hospitals, sí. He de dir que és bastant estricta com aquí, com a Espanya, no? Entre 7 i 8 entren els torns d'infermeria... i es segueix un horari pues, de torn normal de 8 hores, com es fan aquí, o de 12, si és horari solapat, que no treballes cada dia.
I ja posats a fer, i aquesta també li preguntaré a en Joan i a la Clara, si tu vols sortir a sopar en un restaurant, per exemple, quin horari fa? És a dir, 10 de la nit cuina tancada, o és com aquí, que fins les 12... Pots...
No, a República Dominicana pots, jo almenys l'experiència que tinc és que pots sopar, no és com a Anglaterra, no? Que et costa trobar restaurants a les 10 de la nit. En allà pots sopar, però no és lo normal. Lo normal és que et trobis gent fent el beure a les 10 de la nit i que hi hagin sopat pues, a les 8 i mitja ja estan sopats.
Joan, en el cas de Estats Units, tanquen cuina també a les 9-10 del vespre?
Sí, bueno, de 6 a 10 en molts restaurants, però molts altres, com els que són de fast food, el de menjar ràpid, que és la majoria també, aquests estan oberts fins les tantes. És a dir, potser tanquen cuina a les 2 del matí i el típic McDonald's, Burger King, i d'aquests multiplicat per 10, perquè ja és el fashion trend total, aquests estan oberts tota la nit. Sí, sí.
També una mica com aquí, que McDonald's obre molts restaurants obert tot el dia. I en el cas de Marroc, Clara...
En el cas de Marroc, jo no recordo haver vist mai un restaurant tancat, la veritat. Només això, durant el ramadan, durant el dia, però la resta de l'any, i de fet, bueno, el ramadan els obren sempre al vespre, i de fet, fins i tot els cafès i els llocs on van a prendre el té i tal, estan oberts fins, jo què sé, fins a quina hora, però fins a matinada, sí, sí.
Déu-n'hi-do. En el cas d'Anglaterra, i ara m'expliques també a Alemanya, Joan, però en el cas d'Anglaterra, Carlota, com ho fan allà? Més com tenim conceptualitzat, no?
Bueno, sí, o sigui, en el cas d'Anglaterra, el sopar, si vas a les 10 de la nit, molt possiblement les cuines te les trobis semitancades o ja et diran que és la última ordre, no?, que pots fer, o sigui, l'última comanda, i llavors ja està. Però si vas un pèl més tard, a les 10:30 ja et diran que no tenen res, que tenen cacauets de la gran majoria de pubs, i ja
cacauets.
Està. L'únic lo bo és que tens el supermercat, i que obren fins les 11 de la nit, i llavors, doncs, bueno, és un plan B.
Clar.
Que pots triar sempre.
Però els supermercats, per entendre'ns, normals, o els supermercats de fortuna?
Els supermercats normals, o sigui, un Lidl, un Carrefour, bueno, un supermercat de gran superfície, els tens oberts fins al tard, o sigui, que quan surts de treballar tens temps de sobres per passar-t'hi.
Ah, molt bé. I a Alemanya, perdona, Joan?
Sí, sí, bueno, més o menys igual que a tota Europa, com a Anglaterra també, fins a les 10 no trobaràs un restaurant obert, normalment. Mm. És a dir, jo diria que els que anem endarrerits només som els espanyols i una mica italians i portuguesos.
Bueno, de fet, la Clara ha estat a Itàlia també, no? Has estat a França, Itàlia. Itàlia què? Com aquí, no? Aquest desgavell horrorós.
Sí, sí. Va. Jo crec que és el més semblant a Espanya, sí.
I,
jo crec que sí.
I us ho pregunto a tots, i què és millor? L'horari que tenim aquí o l'horari que tenen allà? És a dir, què és millor? Aquesta mena de vida de fer-ho tot més d'hora, com a Alemanya, com a Anglaterra, com a Amèrica, o el que tenim aquí, que fem més a la nostra aire? Clara, va, comença tu. Clara.
Sí, és que estic pensant.
Ah, vale.
No ho sé, perquè suposo que tot és acostumar-s'hi. Jo allà em vaig acostumar molt bé. Jo ja sabia que... Si volia anar al mercat, clar, que allà, per exemple, el mercat i el supermercat són coses diferents, no? Si volia anar al mercat, doncs havia de sortir més cap al tard, no? Ja. Perquè a primera del matí, doncs, no hi hauria res. Llavors, m'hi vaig acostumar i per mi no m'ha suposat mai un problema. Ara, jo també trobo que potser sempre és millor tenir un ordre i pues, saber que hi ha uns horaris i saber quins horaris tens a la feina i a quines has d'aixecar i que faràs els teus 4-5 capes del dia. I en aquest aspecte sí que diria que estic més acostumada, tinc més el ritme d'aquí, no? Però, bueno, tot és acostumar-s'hi al final.
I millor anar-se'n a dormir a les 12, a la 1, a les 2 de la matinada o a les 8 del vespre? O a les 10 del vespre?
Com a lloc d'anar a dormir d'hora.
No, molt bé.
Això sí que
se'm feia
una mica més pesat, sí, d'anar a dormir tan tard, però, bueno...
Escolta'm, t'agraeixo molt. Joan, Carlot, us ho pregunto després. Acomiado a la Clara. Clara, moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu,
fins
Clara.
Després.
Igualment. Adéu.
Doncs ara hi tornem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar en globus o nedar en lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Sa bicicleta te fa i rodes planeta. Som jo com una fletxa. Si veus passar una estela, sa telma de novembre, la mà una bassa d'oli, només veities bones i mortes de petroli. Ah, vaig estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, em penses geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Posant en comú diferents estils d'estils de vida, diferents franges horàries en la que viuen a diferents llocs del planeta. Hem estat a l'Àfrica, hem estat al Marroc, estem als Estats Units, estem a Llatinoamèrica, estem a Europa, i anirem coneixent més visions diferents, més horaris diferents, més maneres de viure diferents en funció dels hàbits de vida. Però quedava una pregunta a l'aire, i és: quin horari és millor, aquest horari que tenim a la península o l'horari que puguin fer, per exemple, a Alemanya, o que puguin fer als Estats Units, o que puguin fer a la República Dominicana? A veure, Carlota, quin horari és millor, creus tu?
Bueno, per mi, en quant als horaris dels àpats, a mi em semblen millor els horaris, per exemple, que estan fent a Anglaterra i a República Dominicana, no? També diríem que és, bueno, sempre menjar una mica més d'hora, no? Dinar i sopar una mica més d'hora, jo penso que a mi pel cos em senta millor. Això sí, també el fet de no poder trobar un restaurant a les 10 de la nit un dia que em despisti i vulgui sopar, doncs també, bueno, m'agradaria poder-lo trobar obert, no?
Val, és a dir, puntualment, un horari de restaurant com el que tenim aquí, però en la quotidianitat aquest horari una mica més britànic.
Exacte, sí.
I un dubte, i ara li pregunto també a en Joan, però un dubte. Els àpats, com els distribueixen? És a dir, allà s'entaulen al migdia com fem aquí, primer plat, segon plat, postre, si podem cafè, i migdiada no, perquè no hi ha temps, però si es donés la possibilitat es faria? O allà són més de un plat ràpid i ja menjarem millor el proper àpat?
A República Dominicana sí que s'entaulaven més. Tant a l'hora de dinar com a la de sopar, no? Doncs feien un bon àpat. A Regne Unit, no, a l'hora de dinar, almenys el que jo he viscut és que es passava una mica més per alt, la gent menjava un sàndwich, algú ràpid, algú més pasput, i després a l'hora de sopar se li donava una mica més d'importància.
Val. Però clar, amb els esmorzars que foten ells també, no? Allò... O hi ha un mite, és a dir...
Bueno, jo crec que hi ha bastant mite. Aquest esmorzar és més el cap de setmana, no? D'entre setmana no esmorzen ous ni bacon ni...
O sigui, torrada i tira pelante, no? Com fem aquí, i amb sort. Joan, allà als Estats Units, què? S'entaulen també, com aquí? I després, això, quin horari és millor?
Bé, primer de tot, en quant horari millor... Jo crec que s'ha de diferenciar el que demostra la ciència, que els milers d'estudis han demostrat que és millor, bueno, sopar abans, en aquest cas, com la Carlota també ha dit, i ja et sents a tu mateix millor. Però també combinar-ho amb culturalment, que és l'important. A veure, soparàs a les 6 i després què passa? Això de la cultura, per exemple, a Espanya aquí, que també hem de gaudir tot el dia i gaudir les nits, això jo ho trobo molt important també. Per tant, jo diria una barreja... I, per tant, em decantaria per l'horari que tenen a Itàlia, a Portugal, que és uns que nosaltres, és a dir, sopar a les 8, per exemple.
Seria un bon horari. I s'entaulen, també, com aquí? O, bueno, clar, ja em deies que és fast food, no? Però se'l prenen allò tranquil·lament amb una taula o no?
Sí, sí, jo crec que és la mateixa conclusió de la Carlota, també. Entre setmana, doncs tens el temps que tens, és a dir, tampoc, però entre setmana sí que és a dir, hi ha bastant entremesa. Però aquí a Espanya és on és més... jo no he vist mai tant entremesa. Es diu entremesa? Sí, no?
Sobre taula.
Sobremesa.
Sobremesa, que és sobre taula, sí.
Sí, sobre taula. Aquí és on, bueno, és exagerat aquí. Sí, sí,
sí, aquí ens hi podem passar mitja vida, eh? Passem tot el dia fent sobre taula, saps? Va, un altre exemple. Cristina Cantal, vinga, qui tenim?
Doncs mira, la nostra pròxima convidada fa gairebé 3 anys que treballa d'administrativa a Milton Keynes. Saludem a la Marta Camps.
Marta, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això és a Gran Bretanya, eh? Londres, per ser exactes.
Sí, al nord de Londres, sí.
Però mira, com la Carlota. Escolta'm, més o menys els horaris els coneixem. Els hàbits nocturns, què? Són de pub, no, allà, o no? O hi ha molt de mita?
Són molt de pub, molt de pub. Aquesta gent tot el dia estan al pub, pleguen de la feina, se'n van al pub. És la seva vida. És la seva vida, bàsicament, sí.
I els horaris de les escoles, per exemple, els infants, a quina hora entren, a quina hora surten?
Ostres, doncs, mira, no tinc fills, però per l'experiència que sé de les meves companyes de feina, els nens acaben a mitja tarda, d'hora a la tarda, per allà, dos quarts de tres, les tres de la tarda, i van cap a casa. I crec que s'hi fiquen entre les 8 i les 9. Vull dir que fan així com un intensiu.
De 8 a 3?
Deuen parar... Sí, alguna cosa així es deuen fer. No n'estic segura, però pel que em comenten que les meves companyes que diuen ja tinc els nens que van a casa, deixa'm anar-los a fer una trucada si tot està correcte i coses així. Crec que sí, funciona així, més o menys.
Per tant, les extraescolars a partir de les 3-4 de la tarda, és a dir, allò del futbol, el hockey, la flauta i totes aquestes coses, a partir d'aquesta hora.
Sí.
Déu-n'hi-do. I és millor o pitjor, això?
Pues no sé què dir-te. Jo trobo que, la meva opinió personal diria que sí, perquè aprofiten el dia, la tarda, i ara que s'allarga el dia, que tenim més hores de sol, pues és fantàstic. Vull dir, jo sóc de les que plego més d'hora de la feina de l'oficina, i és genial poder ser a casa a les 5 de la tarda, poder-me anar a fer esport, a l'aire lliure, a fer activitats. Vull dir, és completament diferent del que estava acostumada a Catalunya.
Ara que us tinc a tots tres, tant en Joan com a la Carlota, com a la Marta, això ho marca la meteorologia, això ho marca la tradició. Us ha costat molt acostumar-vos a aquest tipus de vida? És a dir, heu hagut de fer un gran esforç quan heu estat allà, o realment és fàcil? Qui comença, va?
Ja començo jo, si vols. Jo, personalment, referent a horaris, per exemple, àpats, jo continuo fent bastant com feia a Catalunya. El que sí que crec que m'ha costat una mica acostumar-me és a les menys hores de sol, que, tot i que no és tan diferent com els països més nòrdics, però tot i així he trobat la diferència en comparació amb Catalunya. A l'hivern tens masses hores de nit. Vull dir, arribes a la feina a les 8 del matí, és fosc, te'n vas a les 5 de la tarda, és fosc. Vull dir que no tens aquest disfruti de la llum del dia com podem tenir a casa, o bueno, a Catalunya. I és el que podem acostar una mica més a acostumar-me, no? Que tens ganes de fer coses, però l'ambient, el clima no t'acompanya, i és una mica complicat com gestionar-ho.
Joan?
Sí, no podria estar més d'acord, perquè no t'acompanya per res el clima. Ja, bueno, a Florida mateix, on fa un clima espectacular, molts cops a les 8 de la tarda ja no saps què fer molts cops. A no ser que facis esport, que llavors sí que et destrossen durant 3 hores cada dia. Però... Això per una banda. Alemanya, doncs, més del mateix, no?, del que ha comentat la Marta, si no m'equivoco.
Sí.
I després m'agradaria també afegir, bueno, jo he viscut amb un xinès i amb un subcoreà durant un any als Estats Units, justament, vaig viure amb ells, i també estan molt pel món asiàtic, i també és important portar, bueno, el punt de vista d'ells, que crec que és molt diferent a tothom, realment, sobretot en quant a àpats, en quant a... hora d'anar-se a dormir, en quant a l'hora, com fan la vida i tot.
Què fan ells, si es pot saber?
Sí, tal. Bueno, ells, bueno, asiàtic, jo he estat a Japó, Hong Kong i Corea del Sur.
Sí?
I realment, bueno, són cultures molt diferents entre elles mateixes. I jo crec que el més important de tot és que realment després de sopar sí que fan molta vida. I no ho sembla, però fan molta vida. Ja des d'anar a karaokes, que això és lo típic, però van entre setmana com bojos, els encanta... com ja de quedar i de sortir per la ciutat. És una cultura una mica semblant a això aquí a l'espanyola.
Correcte. Carlota, en el teu cas, què en penses?
Bueno, en el meu cas, l'adaptació al clima no la vaig trobar heavy, o sigui, ni la vaig adaptar fàcil. Potser em va costar més adaptar-me a l'hora de dinar. L'hora de sopar sí que la portava millor, però l'hora de dinar, quan em tocava el torn de dinar a les 12 del migdia puntual, perquè l'hospital havia de fer aquell descans, ostres, a les 12, jo a les 5 de la tarda m'estava morint de gana, ja, una altra vegada. I això potser és el que em va costar més.
I després, el tema de la televisió, aquí se li dona molta importància. Aquí, bàsicament, es dona importància a tres aspectes. El primer, els horaris escolars. El segon, el tancament dels comerços. I el tercer, l'horari televisiu. És a dir, a quina hora posem els telenotícies i a quina hora posem el prime time, és a dir, la pel·lícula bona o el programa especial o el documental que toca. Realment és tan important aquests tres aspectes, és a dir, l'horari escolar, el tema de la televisió i el tercer aspecte, no me recordo, que no me recordo quina era, però és que en tot cas forma el paquet sencer.
Doncs, a veure, per mi és, potser seria més important els dos primers aspectes, però potser el tema de la televisió no tant.
Val, és a dir, comerços i horari escolar, eh?
Exacte, sí. He de dir que la televisió, doncs, jo feia servir molt Netflix per veure les sèries o pel·lícules que m'interessessin, i el tema de notícies, jo soc molt d'internet, o sigui, m'hi posava internet i el que també pels horaris que jo tenia allà, que no...
Correcte. En el cas de la Marta...
Sí, estic completament d'acord amb la Carlota. No sé si ella és també la persona que viu aquí al Regne Unit.
Sí.
No sé si...
Sí, sí.
Doncs estic d'acord amb ella. Jo, per dir-vos, fins ara, que és el meu tercer any, no hem comprat una televisió. Pel simple fet és que no la necessitàvem, vull dir, perquè treballàvem, llavors fèiem esport i ens informàvem a través d'internet i llavors per mirar pel·lícules i coses així també utilitzàvem el Netflix. Pel que sí que... m'ha sobtat, comparació amb Catalunya, és el tema dels horaris comercials. Vull dir, aquí al migdia no tanquen, tanquen a la tarda d'hora, vull dir que els comerços tanquen a les 5-6 de la tarda, se'n van a casa les famílies, i els caps de setmana obren tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i ho trobo una cosa perfecta. Vull dir, serà les coses que trobaré més a faltar si mai torno a Catalunya, perquè és perfecte poder sortir el diumenge i dir, ostres, m'he descuidat això, o mira, avui vull anar de compres, em ve de gust anar de botigues i puc anar-hi. En canvi, a Catalunya això no.
Clar, em penses, és a dir, tanquen molt d'hora durant la setmana, però obren dissabtes i diumenges.
Exacte.
I tenen família i tot, els comerciants. Vull dir, perquè aquí sempre es diu, no, és que
home,
tenen família.
Espero que sí.
I a Amèrica?
Joan? Sí, en quant a la pregunta de l'horari televisiu.
Sí, exacte, sí.
Sí, allà és que hi ha, potser, 100 canals, i a Alemanya també.
Val.
Normalment anem a posar les notícies entre les 7 de la tarda i 9, depenent del canal, però és això, tens... televisió, però per et sobra.
Ja. Però el Jay Leno, per exemple, no sé, a quina hora començava? Si és que encara hi era, quan... Saps?
Bona pregunta. Mi memòria ja no és el que era. Però... a posar, que estic bastant segur que a les 8. Això sí que estic bastant segur.
O sigui, Late Nights a les 8. Que fort.
Sí,
jo crec que aquí a Anglaterra és el mateix, perquè fan el típic la voz, la versió anglesa de
sí.
La voz.
Ah, mira.
I crec que també és a les 7 o a les 8 del vespre, això és el seu prime time.
Déu-n'hi-do. Clar, aquí a les 7 o les 8 del vespre, molts jocs... Bueno, ara ja no n'hi ha ni programació infantil, però quan n'hi havia començat encara aquesta hora la programació infantil. Aquí, no? I en canvi allà ja estan amb els programes de nit, els informatius a les 6 de la tarda, no? Els telenotícies i tal, suposo que cap a aquesta hora. Déu-n'hi-do. Escolteu, el canvi horari us afecta a vosaltres? També fareu canvi horari, no?, als vostres països. En Joan no, que està aquí. Però la Marta i la Carlota fareu canvi horari vosaltres, no?
Sí,
I aquí,
el mateix.
I com ho porta la gent? Ho porten bé o tenen ganes de parar-ho també?
No, jo crec que estan bastant contents. No he sentit cap comentari o he llegit cap notícia referent al tema de que volen deixar de fer-ho. No sé si tu, Carlota, has sentit alguna cosa.
No, jo tampoc. Jo crec que en aquest cas no he sentit cap queixa ni cap comentari al respecte.
Que això de que fins al 2021 estiguem fent canvis d'hora, amb ells ja els hi va bé, eh?
Sí, i tot depèn de què acabi passant amb el Brexit.
Ah,
si
bueno.
Si continuem formant part de la Unió Europea.
Bueno, aquesta tarda ja s'ha dit que de moment el que van dir que sí que no i el 2010, perdó, el dia 10 la Unió Europea farà una reunió d'urgència, que són dos dies abans que haguessin de marxar, farà una reunió d'urgència i jo suposo que el que decidiran és donar-los mig any més, perquè la cosa no pinta bé.
No pinta massa bé la cosa. Estem tots aquí a l'expectativa.
Doncs mira, amb Carlota, no sé si vols dir alguna cosa, amb això.
No, penso el mateix que la Marta. totalment.
Doncs, escolta'm, estarem atents. Clar, ara m'heu fet pensar que jo del te de les 5 és com si prenguéssim un te a les 8 del vespre, saps? És a dir, aquí pensàvem que era el te del berenar i no, és el te del pressopar.
Sí, és que, de vegades...
Jo he notat que en fan molts, de te.
Sí? No?
Sí, almenys a l'hospital
sí.
En fan test cada 2 hores. O sigui, que no és només el te de les 5, és el te de les 10, de les 12... I...
Déu-n'hi-do. Què deies, Marta?
No, que referent al te, aquest te de la tarda que és tan famós,
sí?
Vols anar a un restaurant i fer aquest tipus de te sí. I ja pots demanar-ho a partir de les 2:30 del migdia. Vull dir, imagina't. Ells per això ja... Ja es berenar a aquesta hora.
Mare de Déu. Bé, escolta'm, ja anirem a comprovar-ho això amb tranquil·litat un dia. Us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat, Carlota. Moltíssimes gràcies i veurem què passa, eh? Estem en contacte.
Vale, moltes gràcies.
Molt bé.
Cuida't, fins després. Marta, moltíssimes gràcies també.
Molt de res, a vosaltres.
Qualsevol novetat, estem en contacte. Ara que hi ha això del Brexit, ja ens posem, ja xerrarem amb tranquil·litat un dia. Que vagi bé.
Molt bé, adéu.
Gràcies. Joan, jo dic que tu no faries canvi d'hora. Sí que la faràs, el canvi d'hora, el passat que la faràs aquí. A Amèrica no fan canvi d'hora o sí que en fan?
Sí que en fan.
Ah, també?
Però fan uns horaris completament diferents.
Ah.
Hem de tenir una cosa en compte, que el canvi d'hora es fa majoritàriament als països occidentals, però a la majoria de països del món no es fa. No es fa, perquè ja no té sentit.
Clar.
En quant a fer el canvi d'hora en termes econòmics. Però bueno...
Què farem, tu? Ens acostumarem. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona feina i estem en contacte, també. D'acord?
Sí, moltes gràcies. Que vagi tot molt bé.
A tu també. Fins la propera. Gràcies. A reveure. Avui hem volgut parlar d'horaris, que aquests dies en parla la gent, o del canvi i tal. Doncs, finalment, mireu com, què fàcil és acostumar-se als horaris que tenen en d'altres països.
Navega amb el Far.
I avui estrenem col·laborador, avui inaugurem un nou col·laborador al FAR i en aquest cas ens el presenta la Judit Castells. Judit, què tal? Amb qui estrenem avui?
Avui, Cano, presentem a Polet. Ell serà el nostre col·laborador des de Radio Delta i ens parlarà de les tradicions i del Delta de l'Ebre, en concret de l'època de l'Estraperlo.
Mm?
Benvingut, Polet, i bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns què és això de l'Estraperlo.
Bueno, el nom d'Estraperlo ve d'una màquina que se va inventar a la Segona República, uns senyors, una mica estafadors, van inventar una màquina que, com una espècie de ruleta, que la van instal·lar a alguns casinos d'Espanya i per instal·lar-la van sobornar a polítics d'aquella època. De la Segona República. Això va portar un gran escàndol, sobornar polítics, la màquina esta i això, i la màquina es deia Estraperlo. I acabats a ficar el nom d'Estraperlo a totes les activitats una mica així il·legals, a tot el que es fa al marge de la llei. Llavors passa aquí que, en acabat de la Guerra Civil, van estar 3 anys pegant-se tiros uns i uns altres, no van fabricar tractors, només van estar 3 anys fabricant bombes i tanques, i quan se va acabar la guerra no hi havia prou menjà per a la gent que hi havia a Espanya. Europa estava en Segona Guerra Mundial,
sí.
I no hi havia possibilitats de portar menjà, no hi havia prou. Llavors l'Estat el que va fer era incautar totes les collites de productes bàsics, tots els productes bàsics que podia aconseguir, els incautava i llavors els racionava a un tant per família, depenent de la gent que hi havia, o més tard a un tant per persona. Racionava el mitjà que hi havia. Si tocava tant, si tocava quan. Llavors, se va muntar un mercat negre d'aconseguir productes bàsics fora del racionament, molt més car que el racionament. Normalment unes 10 vegades més que he calculat jo, entre 10 i 20 vegades més del que valia racionat valia al mercat negre. Llavors, en este tipus de mercat se'n dia extraperlo. Lo aconseguir productes fora del racionament.
D'acord, que aquest racionament se posava per part de l'Estat,
sí,
del moment.
Sí, l'Estat incautava totes les collites i llavors diia, bueno, tant, per posar-te un exemple, l'arròs te'n tocaven per persona 200 grams, per això és curiós, 200 grams per persona i setmana.
Tothom, a la setmana?
Sí, tothom diu, mare, que poquetet. Ara, molt poqueta gent arriba a mitjar 200 grams d'arròs per setmana. 100 grams és una mitjada, i 200 grams són dos mitjades d'arròs. Un munt de gent, dos mitjades d'arròs a la setmana, no les fa. En canvi, abans, pràcticament tots els dies se menjava arròs. O sigui, los hàbits d'alimentació han canviat una barbaritat.
I en l'època de l'extraperlo es menjaven altres aliments a part de l'arròs, entenc.
Sí, menjaven de tot, però tot anava racionat. Anava racionat l'oli, la farina, el pa... Llavors, aquí el que va passar era que l'Estat incautava tota la nostra collita d'arròs i llavors lo racionava ella.
D'acord.
Mol pagava millor que ara, cuidado, mos pagava l'arròs millor que ara, era mitjà i tenia valor, però se'l quedava tot l'Estat. Què passava acabat? Així, que nosaltres només ens tocaven 200 grams d'arròs per setmana. Què fèiem? Amagàvem arròs per tindre arròs de més. I com que
clar, perquè aquest arròs el cultivàveu vosaltres a casa vostra.
Clar, el cultivàvem nosaltres. La gent d'aquí del Delta cultivàvem arròs i llavors mos amagàvem arròs per tindre més dels 200 grams que ell donava. Què passava? Que los molins los controlava la Guàrdia Civil. No podíem anar a descascarrillar arròs en molins. El que fèiem era recuperar un sistema tradicional àrab que aquí s'utilitzava ja a la guerra per a fer-te l'arròs a base de picar en un cadú, en una fusta i un cadú de nòria, picaen, i en allò mos fèiem l'arròs blanc. I la gent amagaven arròs i se'l picaven d'esta manera. Aquest se m'han donat compte que en este arròs que es picaven d'amagat podien anar a canviar-lo per farina, per blat, per oli, els pobles de la muntanya, que també amagaven ells, de la collita d'ells d'oli s'amagaven.
I tot això d'alguna manera ho feu d'estrangis.
Sí, clar, nosaltres portàvem arròs i portàvem oli, canviàvem per oli, comencem a canviar. I llavors se'n donen compte de que aquí hi havia arròs disponible d'estranguis i comencen a vindre los extraperlistes, que eren els que mercadejaven, comencen a vindre extraperlistes aquí a comprar arròs al Delta que nosaltres amagàvem i fèiem manualment a les cases. I ha sigut l'època que s'ha guanyat més diners aquí al Delta. Mira si va anar a bé...
Durant el franquisme.
Sí, venent així per baix mà l'arròs que nosaltres picàvem manualment. Mira si va anar a bé que en aquella època el trenet, que sempre havia tingut moltes dificultats econòmiques, tanta gent venia a buscar arròs que ha sigut l'època en què el carlet ha guanyat més diners fent l'arròs d'aquí al Delta, venint a buscar arròs. Això establia aquest tipus de mercat. Hi havia unes dones que es deien extraperlistes, que venien de Tortosa, acabat de la guerra, dones al millor viudes, això, i lo feien una mica d'extraperlo i ja et donava per a viure. Portaven una panera ampla i portaven coses de Tortosa una mica amagades també que aquí se necessitaven i carregaven d'arròs i se l'emportaven. Llavors les dones normalment portaven unes dobles faldes i l'arròs el col·locaven damunt i potser damunt també portaven alguna cosa. Llavors eren les extraperlistes. Jo vivia a prop de l'estació, al barri del Salat, i allí a casa feia cap una d'aquestes dones, li diuen Maria Cinta, l'extraperlista, una panera, i a la panera portava coses que se podien vendre i comprar, coses que sobraven, però en portava unes altres de vegades.
D'acord.
I allí arribava a casa, a ma mare, i ma mare pareixia que li feia d'intermediària pel veïnat, perquè molta gent, les dones del veïnat, li preguntaven, Maria Cinta, ha vingut Maria Cinta, porto això per a Maria Cinta, lo porto això sempre era arròs.
D'acord.
I Maria Cinta portava algo que canviava per arròs a les dones del veïnat.
I pel carrer no hi havia guàrdies civils vigilant?
Hi havia guàrdia civil que es vigilava i tot això, però ells procuraven que el més compromès portar-ho amagat. I a la cistella, una de les coses que portaven a la cistella era freixures, freixures era la part interior dels pulmons, cor dels animals. Segur que a Tortosa hi havia mataderos, la cara estava també controlada, d'ovelles, tocino, o el que hagués, la cara estava controlada, però hi havia parts de l'animal que no formaven part del racionament. La cara estava molt racionada, era molt cara, tot estava molt... però les freixures, una cosa que en diuen entrevirs, que era una cosa blanca, això no...
Els entrevirs què són?
Pues, entrevirs era una cosa blanca així, però no sé quina part de l'animal era. Era com a grassós, allò ho frigien, i era bo, era saborós, allò. Jo havia menjat, però no sé bé quina part era. Les freixures sí que sé que eren els pulmons, el cor i això. I això ells es portaven d'això amagat. També portava, perquè ma mare ne comprava per a mi, formatge de cabra. El formatge de cabra ja portava una mica amagadet, ja era una cosa més delicada, i ella canviava per arròs. Una de les coses curioses que jo trobava que Maria Cinta esta era molt, molt cagona, perquè entrava al vàter quan arribava, estava una hora dins el vàter, i quan se n'havia anat, tornava a entrar al vàter, estava una hora dins el vàter. I és que s'estava ficant damunt, tot traient el que portava, i hi havia un tràfic així. I esta va ser l'època en què aquí s'han guanyat més diners. Llavors s'adorava molt...
I en 15 anys se comprimeix aquesta època?
A veure, l'època concreta de l'extraperlo va ser entre l'any 39 i el 52. L'any 52 se va liberalitzar el comerç de l'arròs. Entre el 39 i el 52 va estar vigent el racionament d'arròs. Altres racionaments no sé si van durar més, però el de l'arròs va ser fins al 52. I així va ser l'època de l'extraperlo. I en aquesta època la vida al Delta era completament diferent ara. Molt diferent. Tot era manual i crec que se vivia molt millor que ara. Malgrat que ara mos pareix que bueno, saber Dios què, jo tinc una empreseta, que ara tenia una empreseta de turisme, i mos basem en a la gent que mos arriba tot tècniques de com se vivia a l'època de l'extraperlo. I té molta acceptació.
I de fet ja ho estàvem comentant a la seva presentació, que vostè és una persona super implicada en conservar totes les tradicions del Delta de l'Ebre.
Com?
Que vostè, al principi quan li hem fet la presentació, estàvem comentant que vostè és una persona molt implicada en conservar les tradicions aquí al Delta de l'Ebre, i d'alguna manera en la vostra empresa ho esteu duent a terme.
Està fent això, és que passa que conservar les tradicions, la manera de viure tradicional, és la millor garantia per a sobreviure a un món sense petroli.
D'acord.
El mitjà actual de la humanitat depèn del petroli. S'acaba el petroli, hem de tornar a l'extraperlo.
D'acord, doncs, Polet, si et sembla bé, ho deixem per la propera setmana. Ens parem aquí i la propera setmana continuem.
Correcte.
Moltes gràcies.
Doncs la propera setmana tornem a parlar amb en Polet i qui sap si tornem a parlar d'extraperlo. De moment arribem a les 6 de la tarda, després seguim.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Bar Enostrum, al capdamunt de la Riera d'Arenys de Mar. Bar-restaurant amb menú diari, menú de cap de setmana i nocturn. Servei de carta diari, migdia i nit, i cada dia esmorzars. Cafeteria-restaurant Bar Enostrum. Peix fresc i les nostres especialitats amb plats de morralla, pop, musclos, rossellones amb pernil, sonsos. Bar Enostrum, a la Riera Parafita 117, telèfon 93 792 0019 o a barenostrumarenys.com. T'esperem.
Neix Saixat Formació, un nou espai polivalent de formació on trobaràs els millors cursos de totes les especialitats. Reforç escolar, ESO, batxillerat, cursos per a empresa. Som especialistes en sociosanitari i molt més.
Vols preparar-te a les oposicions per Mossos i policia local? Tenim curs obert i, si vols, també et preparem físicament.
Si estàs interessat, truca'ns al 633 923 293 o escriu a info@seixatformació.com i visita'ns al web seixatformació.com, Facebook i Instagram.
Estem a la Riera Peixanta d'Arenys de Mar.
Què? Ens decidim per fer el tendal aquest estiu?
Vols dir? Però si ja tenim l'aire condicionat, dona.
Però només amb l'aire la factura de la llum puja molt. Amb el tendal entraria fins a un 80% menys d'escalfor a casa.
Tens raó. Amb la protecció solar exterior notaríem un fort estalvi.
I a més, el tendal et dona més privacitat.
Doncs vinga, truca ara mateix a Toldos Alsina. Al 93-792-2166. Estan Arenys de Mar i tenen totes les solucions en protecció solar. Toldos Alsina.
93-792-2166.
T'apuntes a ballar la dansa d'Arenys? Comencen els assajos a partir del 27 de març al Teatre Principal. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit. Obert a qui vulgui.
Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
Vols anunciar el teu establiment o servei?
Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
Hola, som els alumnes de 5è del Joan Maragall. Comencem el projecte de la sang.
El dia 3 d'abril us convidem a donar sang.
De 3:45 a 8:45 a la biblioteca del nostre centre.
Animeu-vos.
Una mica de tu pot salvar una vida.